Nelson Mandela, Ponç Pilat i Gandhi. Tres referents per a l'era Sandro Rosell, el president més votat a la història del Barça.
Quatre dates històriques. Cronològicament, 14 de juny. Primera roda de premsa del president Sandro Rosell. Tot una declaració d'intencions.
Llegint el factor humano, entenent el que el Nelson Mandela va fer i veient la pel·lícula Invictus, si aconseguim aplicar un percentatge petitet de l'esperit del Nelson Mandela, ja em donaré per supersatisfet.
18 d'octubre. Uns mesos després de guanyar les eleccions, harmonia trencada. Joan Laporta dispara amb bala, ferit per l'acció social de responsabilitat que el vol asseure davant del jutge. Rosell a l'alçada de Ponç Pilat.
Bon amic, em recordava el passatge bíblic en el que es produeix una rentada de mans històrica, en la que el personatge, afectat per tot això, el comentari va ser que no volia tenir sota la seva consciència sang innocent.
14 de novembre. Guardiola, el filòsof, en boca de Zlatan Ibrahimovic. Comparació amb l'ideòleg de la no violència, Mahatma Gandhi. Zlatan no es fa el suec, precisament, tot i que el parla perfectament.
Han vil va en filòsof. När han snackar sitt snack. Det är liksom Mahatma Gandhis snack när han ska förbereda det. Han vill skapa, han tror att han har skapat en fotboll som finns i Barcelona.
I finalment, 13 de desembre. La samarreta del Barça deixa de ser l'única al món d'un gran club que no llueix publicitat. L'acció de govern de Sandro Rosell tanca l'any amb una altra decisió important, l'acord amb Qatar Foundation que Jordi Borda destapa fil per randa al club de la mitjanit. 5 anys de contracte, pels quals el Barça ingressarà 165 milions d'euros. Rosell justifica l'acció pel deute del club.
Aquest acord el necessitàvem, és una necessitat de club. Com tots sabeu, la part financera del club no la vam trobar massa bé. Creiem que la millor manera de resoldre aquest tema ha sigut buscar doncs, companys de viatge que a més tenen els valors que té el Barça i que a més aconseguim que la samarreta segueixi tenint aquest caire solidari.
L'acord entrarà en vigor el juny del 2011, després que Rosell l'expliqui a l'assemblea. El club treballa amb la idea que el logo de Qatar Foundation es vegi a la part davantera i el d'UNICEF a la posterior, sota del número. Joan Laporta no es manté al marge del procés electoral. La tria personal del seu successor genera divisió a la junta directiva. Durant 2 mesos, de gener a març, dona suport al Fons Godall, que es presenta com el precandidat continuista amb l'eslògan Més Barça i que, com ell diu, es veu favoritíssim. Però Godall es queda pel camí, quan manifesta la seva intenció de comptar amb Ferran Soriano a la seva llista.
Sempre he pensat que és una bona idea doncs, deixar espai, per exemple, parlar amb en Ferran Soriano i d'altres. I, en fi, diguem-ne que aquesta postura no és compartida per en Joan Laporta i per alguns companys.
La nova aposta és per un altre dels vicepresidents, Jaume Ferrer. Les fulles de la Margarida es van descobrint. Ferran Soriano deixa clar que no encapçalarà cap llista, però que serà present a la precampanya. Al maig, se sap que s'integra a la llista de Marc Ingla, que amb el lema Barça més que mai, aglutina 4 dels 5 vicepresidents que van entrar al club el 2003. Ell mateix, Albert Vicenç, Ferran Soriano i el reclutat, Alfons Godall. Sandro Rosell no surt d'escena fins 5 dies abans que l'equip de futbol es proclami campió de Lliga. Sota el lema Tots som Barça, deixa clar que aposta per Pep Guardiola i que no vol Joan Oliver, el director general corporatiu, i amb la boca més petita, tampoc el secretari tècnic, Chiqui Begiristain. La precampanya es converteix en un Tots contra Sandro. Marc Ingla s'activa i denuncia irregularitats fiscals de les empreses que Rosell té al Brasil.
I després que hi hagin sospites o aquestes investigacions de frau i de corrupció que implica l'estat brasileny i, per tant, jo crec que això almenys mereix explicacions al soci.
I el que ens hauria de dir és si aquesta companyia, Ailanto Marketing Societat Limitada, és propietat del senyor Alexandre Rosell. Si no, estaria doncs, contradeint una famosa frase que va fer doncs, un expresident que li dona suport, que és que el soci no se'l pot enganyar.
El que ha hecho la irregularidad es el gobierno de Brasilia, no mi empresa. Y lógicamente el fiscal lo que hace es pedir a las empresas que han contratado con el gobierno información, la mía y mil más.
L'1 de juny, 4 dels 7 precandidats superen el tall de les firmes per ser proclamats candidats. La validació els confirma definitivament. Rosell, 12.635. Ingla, 4.288. Ferrer, 3.935. I Benedito, que frega el límit, 2.520. El primer debat electoral reuneix els quatre candidats al matí de Catalunya Ràdio i deixa algunes frases per al record.
I a mi em diuen que en alguna d'aquestes reunions hi ha entrat algun representant dels bojos.
Treu-te les caretes.
I dir la veritat, Marc.
Treu-te les caretes.
Però com saps el que faré
jo? No diguis, deixa'm acabar.
S'ha de fer el projecte, i un projecte en tot el sentit comú. L'estadi s'ha de remodelar, perquè necessita remodelar-se per fer-lo més còmode, més accessible, i que pugui competir amb els nous estadis.
És que recordo quan ho veu presentar, que veu fer un show, un focs d'artifici.
El 13 de juny, Laporta ja té successor. Amb 35.021 vots, Sandro Rosell es converteix en el president més votat a la història del Barça. Les eleccions confirmen el vot de càstig al laportisme. Els dos candidats continuadors del model, Ferrer i Ingla, fracassen. I Agustí Benedito es confirma com l'alternativa. Amb 8.044 vots, ocupa la segona posició. La imatge de després de l'escrutini amb l'abraçada entre Rosell i Laporta és només una imatge de cara a la galeria. L'endemà reitera que presentarà la demanda promesa contra el ja expresident per les acusacions que va fer al llibre Un somni per als meus fills. L'1 de juliol, en un acte solemne, als Jardins de la Masia pren possessió del càrrec.
Volem que aquests 6 anys marquin una nova època daurada del barcelonisme. Sobretot volem també que el Barça sigui decididament dels socis, de tots els socis.
La nova junta directiva, integrada per 19 membres, té 4 homes forts: Josep Maria Bartomeu, Xavier Faus, Carles Vilarrubí i Jordi Cardoner. 2 dies abans de la presa de possessió, el secretari tècnic Xiqui Beristain i el director general corporatiu, Joan Oliver, anuncien la seva marxa. Queden pendents 2 temes més: la presidència d'honor de Johan Cruyff i la renovació de Pep Guardiola. La renovació de Pep Guardiola es tanca uns dies més tard, però el tècnic imposa la seva voluntat a la del president. Un contracte d'una temporada, tot i l'oferiment de Rosell de 6 anys. No es fa presentació oficial perquè es tracta d'una renovació i es promet que, tot i que la continuïtat és per un any, no hi haurà debat a mitja temporada.
Ja és una cosa molt personal, que és un favor que vaig demanar i que han acceptat. Jo treballo molt millor amb contractes curts. I que si tot va bé, doncs jo seguiré. Em sento amb forces i ells em volen, doncs seguiré un any més. I si em sento amb forces i ells em volen, seguiré un altre any més.
I ell ja té la renovació pels 6 anys. És tan simple com que digui un any més, 2 anys més, 2 anys més.
Tot i uns primers mesos d'aparent tranquil·litat, la guerra oberta entre Rosell i Laporta s'aguditza amb els resultats econòmics de l'auditoria Deloitte. Els 11 milions d'euros de beneficis presentats per Xavier Sala i Martín es converteixen de cop en 77 milions de pèrdues. La nova directiva anuncia la concessió d'un crèdit sindicat i d'una política d'austeritat de 6 anys. L'auditoria es completa posteriorment amb la presentació a l'Assemblea d'algunes de les dades de la due diligence encarregada a KPMG, que comprometen personalment Joan Laporta i que desemboquen en la decisió més important a la història del club. Els socis compromissaris decideixen per una diferència de 29 vots i amb una àmplia abstenció l'aprovació de l'acció social de responsabilitat perquè Laporta respongui davant d'un jutge sobre la seva gestió. Rosell demana que es voti, però ell no es mulla i dona llibertat de vot als membres de la junta directiva.
Un dels meus grans objectius i d'aquesta junta d'unir el barcelonisme ja no el aconseguiré, perquè aquestes 20 persones estaran processades i és evident que són 20 socis nostres, són 20 culers, són 20 germans de sang blaugrana que segur que ells estaran en contra del club, del barcelonisme, d'aquesta junta.
La due diligence denuncia pràctiques il·legals que comporten pèrdues per valor de 48 milions d'euros. Jets privats, perfums, cigars, compres amb visa sense justificar, detectius privats, càterings i moltes més coses. 2 dies més tard, Laporta respon, i amb tota la seva artilleria. Impugnarà l'assemblea i exigeix que li ensenyin la due diligence per poder defensar-se de tot el que se l'acusa. Elegantment, carrega contra Rosell.
L'únic que vull és que es curi. Que es curi d'aquest patiment que porta a sobre, d'aquest ressentiment, d'aquest odi, d'aquesta enveja que destila. I ja sé que és difícil heredar el millor Barça de la història i estar a l'alçada.
Les dues peticions ja tenen resposta. El jutge dona la raó al Barcelona i diu que l'assemblea es va fer en ordre a la legalitat, per tant, la impugnació no prospera i l'acció social de responsabilitat contra Laporta segueix el seu curs. Però el jutge també obliga el Barça a entregar la due diligence completa a l'expresident. L'acció de govern de Sandro Rosell tanca l'any amb una altra decisió important. L'acord amb Qatar Foundation per posar publicitat a la samarreta, que Jordi Borda destapa fil per randa al club de la mitjanit. 5 anys de contracte, pels quals el Barça ingressarà uns 165 milions d'euros, la xifra més alta pel patrocini d'una samarreta al món del futbol. Rosell justifica l'acció, que no ha estat exempta de crítiques, pel deute del club.
Aquest acord el necessitàvem, és una necessitat de club. Com tots sabeu, la part financera del club no la vam trobar massa bé. Creiem que la millor manera de resoldre aquest tema ha sigut buscar companys de viatge que, a més, tenen els valors que té el Barça i que, a més, aconseguim que la samarreta segueixi tenint aquest caire solidari.
L'acord entrarà en vigor el juny del 2011, després que Rosell l'expliqui a l'Assemblea. La intenció de la directiva passa perquè els dos logos, el de Qatar Foundation i UNICEF, siguin presents a la part frontal de la samarreta.